Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Resulta que en qüestions de comprensió lectora, Espanya no està precisament, els alumnes espanyols no estan precisament al capdavant. Estem més aviat, segons, a més, després dels darrers estudis, de les darreres proves, doncs estem de la meitat cap a baix, dins dels països de la Unió Europea. Però per què està passant això? Per què? Parlem del tema i de les possibles motius perquè passi això i també de les possibles solucions amb el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Ramon Novella. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí, encantat de tornar a parlar amb tu, Ramon.
A vosaltres.
Bé, escolta'm, aquestes xifres no són gaire bones. Per què passa això?
Sí, tens tota la raó. No són gaire bones, sobretot pel que suposa la capacitat de comprensió lectora aplicada a altres àmbits d'estudi i sobretot d'aplicació a la vida futura, no? A rebre la informació. El motiu del per què passa això, bueno, hi ha un motiu que està... Això és un estudi que es fa post-confinament i, per tant, no hi ha dubte que la baixada que hem tingut en aquest últim període es deu especialment al tema del confinament. Mm. Els nostres infants no van llegir durant el confinament i van perdre, sobretot, el que era l'hàbit de lectura. I després també hi ha un altre factor molt associat a tot això, que és el canvi del que seria el llibre de lectura pel que és la pantalla respecte als diferents usos que pot tenir. Els jocs i altres tipus d'aplicacions.
O sigui, és una qüestió que ve també arrelada a la pandèmia, però tant de mal pot fer aquests mesos d'aturada?
Pues, segons els resultats, s'ha fet mal, perquè és cert, no? Va ser un període relativament curt, però sí que és cert que l'impacte que ha tingut aquest període amb els alumnes ha estat bastant catastròfic en quant a baixada de comprensió lectora. I això és la realitat, és a dir, hem de ser molt conscients que sí, que el confinament ha produït aquesta baixada d'aquesta capacitat de comprensió lectora.
Bé, a partir d'aquí, quan ja detectem això, he de dir, mira, diuen que mal de muchos, consuelo de tontos, però és veritat que estem malament, però la baixada no ha estat tan dura com els països de l'entorn, que han estat encara pitjor. La pregunta, Ramon, és, a partir d'aquí, què podem fer per millorar això? Perquè, clar, una deficiència en la comprensió lectora, com tu molt bé explicaves, doncs afecta tota la resta. No entens si t'expliquen un problema de matemàtiques, no entens moltes coses, vull dir, perquè no acabes d'agafar-ho. A partir d'aquí, quina és la solució? Quines passes s'han de donar?
Pues el primer pas és ser molt conscients d'això que estem dient, de que la capacitat de comprensió lectora és fonamental no només en una etapa determinada, sinó que al llarg de tota la vida. I, per tant, que els nostres nanos adquireixin una bona capacitat de comprensió lectora és fonamental pel seu present, sí, pel seu ritme acadèmic, pel seu aprenentatge i, sobretot, de cara al seu futur. En el moment en què tinguem clar això, prioritzarem el que seria la necessitat de poder llegir. Si no veiem això, doncs seguirem amb la dinàmica que estem fent actualment i els nanos aniran fent altres coses, menys llegir. El com ho podem afrontar tot això? La clau de tot això passa perquè els nanos adquireixin el que és l'hàbit de lectura. Si no hi ha un hàbit de lectura, és impossible el poder acabar tenint una bona capacitat de comprensió lectora. És a dir, és molt senzill. O un llegeix habitualment...
Sí, però s'ha d'estimular. No és tan fàcil a vegades fer un nano llegir coses...
Bueno, estimular no és fàcil. Aquí hi ha un paper molt important, clar, que és el paper dels pares. Mm-hmm. Com sempre, els pares hem de donar exemple coherent de que si li demanem al nostre fill que ha de llegir cada X temps, cada dia, cada nit o el moment en el que considerem oportú, nosaltres hem de ser els primers que hem de donar l'exemple. Si no hi ha això, és impossible que el nano acabi tenint aquest hàbit de lectura. Mm-hmm. També hi ha una altra necessitat, que és veure cadascun dels nens, possiblement quina sigui la lectura que s'adapti més als seus gustos, a les seves preferències, i per tant també hem de tenir aquesta capacitat de poder triar, de poder buscar allò que quadri més amb les seves expectatives o amb les seves preferències o allò que els agradi. I a partir d'aquí és... Com sempre, l'adquisició de qualsevol hàbit requereix repetició, requereix constància, requereix supervisió per part dels pares i insistència en que això sí que és cert que a vegades, quan els pares forcen i matxaquen respecte a la necessitat d'adquirir aquest hàbit de lectura, a vegades es pot provocar l'efecte contrari, que és el que no desitgem. Per tant, aquí els pares hem de saber molt bé el com, coneixent el nostre fill, el com som capaços de transmetre aquesta necessitat de l'hàbit.
Ens toca fer de psicòlegs, també.
Ens toca fer de pares.
De pare.
Sobretot.
Té un què, sobretot, exacte, sobretot. Doncs, senyor Ramon Ovella, psicopedagog de la Universitat Abat Oliba-Ceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
No, gràcies a vosaltres i molts ànims.